Ràdio Estel. Garraf, 96.8. Cerdanya, 104.4.
Tortosa, 90.1. Vic, 98.4. Bossòst era Val d'Aran, 106.0.
Vols aprendre els consells i les vivències dels professionals de l'educació? Escolta Paraules d'Amor, cada dimarts a les 8 del vespre a Ràdio Estel. Un programa dirigit per l'Associació FERT i presentat per Magda Minguet. Els dimarts a les 8 del vespre parlem d'educació, família i parella a Paraules d'Amor, a Ràdio Estel.
Primer ens van dir que no podíem votar.
Ara ens diuen que hi ha coses que no es poden canviar i que no tenim dret a un futur més digne.
Encara no ho han entès.
La democràcia sempre guanya.
Esquerra Republicana.
Restaurant Siurana, al carrer Can Bruixa de Barcelona. Els menús més variats del mercat a molt bon preu. Menú de dia, 11 euros. Menú de nit i cap de setmana, 17 euros. Mitjana de 500 grams de carn gallega a la pedra, peix i marisc fresc. Restaurant Siurana, obert de 6 del matí a 3 de la matinada. Som al carrer Can Bruixa 45, 93 339 53 96. 93 339 53 96.
A Borges ens agrada celebrar...
Allò que ens uneix, cada gota és la vida. Borges, cada gota és un plaer. Borges, l'alegria, la cuina.
Borges, que bo que és. Descobreix més a allòboqueensuneix.cat.
Ells són els imprescindibles.
La medicina i la cirurgia fetal permeten salvar la vida de milers de nens abans de que neixin.
La lluita contra la sida podria donar un pas de gegant en els propers anys.
A la Fundació Bancària La Caixa impulsem aquests i altres projectes per millorar la salut de tothom. Obra social La Caixa, l'ànima de La Caixa.
Ràdio Estel.
Sonen campanes. És temps de bodes a Ràdio Estel, amb el patrocini de Jesús Peiró. Senyores i senyors, benvinguts a Temps de Bodes. Avui portem una nova edició de testimonis. Des de Control Tècnic ens acompanya Jordi Carretero. Comencem.
Anem de boda. Amb Borja de Maria.
Nacho Comella, bon dia.
Bon dia.
I Sandra Duran, bon dia.
Bon
benvinguts
dia.
A Ràdio Estel i benvinguts a Temps de Bodes.
Gràcies per convidar-nos.
Avui, en el primer programa en el que us tenim com a convidats, voldríem conèixer-vos, ja que amb la presentació sí que ens fem una idea, no?, de bueno, la fitxa bàsica, no?, d'on sortiu, no?, i què esteu fent. Però vaja, una història d'amor sempre té un inici, no? I aquesta història... ja fa més de 21 anys dels que porteu casats que us coneixeu.
Quasi bé, sí, 21 anys. No mm-hmm. arriba a 21 anys.
Casats 20 i fa d'aquí dos mesos farà 21, ah, bueno. Però els coneixem fa 27
sí.
anys.
Sí, 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 sí.
Jo tenia 17 i tu 16, no?
Sí, sí.
O sigui, sou superjoves perquè éreu del mateix barri, per exemple?
Sí, sí, del mateix barri i, bueno, doncs... sortint els divendres per la tarda, jo amb les meves amigues, el Nacho amb els seus amics, teníem una amiga comú, ens va presentar i allà va començar tot.
Així de fàcil?
Així de fàcil.
Com fàcil, això. En aquella època sortia per la tarda els divendres. No és com ara que comencen a sortir a partir de les 12 de la nit. Aquí no, això ha canviat molt.
12 de la nit? Per què?
Ara comencen a aquesta hora, diuen que fins a les 12 no hi ha res. No hi ha ambiente, no hi ha ambiente.
Això t'ho diu les teves filles, grans, no?
Això, per això t'ho dic.
Llavors, vau començar a sortir i la cosa va anar vent en popa fins que us vau casar?
Sí, nos casamos...
No, però, bueno, va haver un parèntesis.
Sí, sí.
Va haver un parèntesis. Vam començar a sortir als pocs mesos i llavors, bueno, la cosa anava molt endavant, molt seriosa i bueno, els meus pares, en certa manera, estaven preocupats perquè veien que eren molt joves, com per tindre una relació tan seriosa.
Ah, sí?
Sí. 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 I
bueno... Llevant de su hija.
Sí, sí. I llavors... sí, perquè ja començàvem a deixar una mica de banda els amics, anar sempre sols... bueno, i llavors, bueno, jo, amb els meus pares, amb el consell dels meus pares, vam decidir de deixar-ho, que si Déu vol, doncs... tornaríem tard o d'hora, però que de fer una parada.
Sí, jo no entendí nada. En aquel momento no entendí nada, pero luego me he dado cuenta que fue un consejo y un discernimiento de sus padres buenísimo, ¿no? Porque es verdad que teníamos una relación muy buena, muy sana, pero bueno, que empezaba ya aquello un poco a complicarse y ella pues escuchaba a sus padres, que hoy casi nadie lo hace, pues ella lo hacía, y aconsejándole esto, bueno... En aquel momento no lo entendí, de hecho me dolió, porque yo la quería, estábamos enamoradísimos, pero bueno, hasta el cielo de enamorados. Pero bueno, ella me dijo, oye, si, yo recuerdo la frase, ¿no?, que me dijo, mira, si esto es voluntad de Dios, volveremos a salir. Y me quedé, digo, bueno, ¿la voluntad de quién?, ¿no?, me quedé en aquel momento. Pero fue así, y luego 3 años más tarde nos reencontramos. Y ya para entonces, bueno, pues un noviazgo de 3 años y casarnos.
Famílies molt cristianes, no? Les dues?
Sí. La veritat és que sí, jo sóc la petita de 5 germans i els meus pares, ja quan jo vaig néixer, bueno, sempre han estat a l'església, però quan jo vaig néixer van començar a formar part d'una comunitat, a la parròquia, i molt, molt implicats. Uh-huh. Y bueno, sí.
Mis padres también. Yo soy el pequeño de 6 hermanos. Mis padres, bueno, mi madre ya ha muerto, murió hace 15 años. Son del Opus Dei y yo había recibido también pues una formación cristiana en familia, y también en el colegio y en el ambiente en el que movía. Y los dos veníamos un poquito de dos ambientes distintos,
pero
católicos. Uh-huh.
Una mica continuant això, després podem parlar de coses més, sí, més de, entre vosaltres, no? Però això és una dada important, no?, que a mi, com a mínim, doncs em fa preguntar-me, no? 3 anys, tu dius que et va estranyar, i ho vas acceptar directament?
No.
No?
El que me dejara.
Sí.
No lo acepté, y de hecho lo pasé bastante mal. Pero... fue bueno. Y digo, siempre, luego, la memoria de la historia, que es lo que queda, al final las cosas hay que verlas con un poco de perspectiva, ¿no? Yo al principio pensé, esto, no voy a decir la palabra que pensé, pero me hizo daño. Pero como yo estaba muy enamorado de ella, confié en su palabra. En aquel momento confié, ¿no? Y dije, bueno, pues ella sabrá, ¿no? No entendía nada. Pero es verdad que la primera parte del noviazgo fue la primera chica que yo conocí con la que yo me lo pasaba muy bien. Teníamos una relación muy sana. Y era una persona que me transmitía como, no sé, como una cierta plenitud dentro de lo que se puede en esa edad, ¿no? Que tienes 17 años. Y eso me dejó como muy, como un sello, ¿eh? Y siempre esperando decir, oye, a ver si esto que dice ella, que será voluntad de Dios, será verdad. Pero yo lo pasé mal durante un tiempo. Y de hecho, me quedó como una cierta marca, ¿no? Y luego no podía tener... pues conocí a otras chicas, ya empecé la universidad, tal, pero no, aquello que no nada me acababa de funcionar.
¿Tú vas conèixer altres noies?
Sí, sí, sí.
¿Y la Sandra també?
Sí, però no vaig sortir amb cap, no. I bueno, a mi també em va costar tot això, perquè clar, era anar una mica en contra dels meus sentiments. Uh-huh. I per mi va ser difícil, però jo tenia el convenciment de que si era l'home de la meva vida, si tenia que ser el meu marit, seria. I de fet, jo, bueno, sempre he tingut... clar, no? I sempre m'ho han ensenyat així, o sigui, que no... que sortir amb un noi és una cosa sèria, no? I que doncs la perspectiva és la de matrimoni, no?
Sí.
I realment teníem 16 i 17 anys. Sí. Bueno, que hi ha molts festejos que sí que funcionen i tal.
Ja.
Però bueno, nosaltres... jo vaig veure que era una intensitat una mica perillosa, fins i tot, no? En sentit de castitat, de tot, no? I que bueno, que ens aniria bé. Sí. Que passa que al llarg d'aquests 3 anys també arribes a pensar que potser no tornaríem a trobar-nos, no ho sé.
Sí, 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 sí.
Però, bueno, realment Déu ho va voler així.
Nos encontramos una noche por ahí y fue como un reflechazo inmediato, ¿no? O sea, que de hombre, cuánto tiempo, que está, pim, pam, pam,
pam. Però hombre, cuánto tiempo, però...
Tres años.
L'havies tingut de cap tot aquí, temps, no?
Sí, 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 sí. Jo,
de fons, sempre,
de fondo, clar. Sí, otra cosa es que tú haces tu vida. Pero una mujer como ella yo no había visto nunca. Y no volví a encontrar, esa es la verdad. Y cuando me la volví a encontrar, bueno, aquello que inmediatamente se activa todo el corazón, toda una fuerza interior, y fue, oye, ¿sigues manteniendo el mismo teléfono? Sí, entonces no había móviles, esto te hablo de la prehistoria, ¿no? Del año 86, 85, 87. Y claro, oye, pues te llamo mañana. Hombre, pues sí, pues venga, pues vale. Y fue ya inmediato.
Poc a poc.
Bueno, la pregunta es, si els teus pares no et deixen veure'l, els teus pares et donen permís de tornar-lo a veure o us ho veu prendre vosaltres el permís?
Sí, no. O sigui, els meus pares en cap moment es van imposant, inclús la primera vegada.
No era una prohibició, era un consell.
Era un consell i jo el vaig acollir i amb la meva llibertat vaig decidir. I per tornar, o sigui, cap problema.
Sí,
oi, no,
sí, sí.
No. Va ser una
decisió completament pròpia. A la que pude. Dije, esta no me vuelva a dejar fuera.
¿Ah, sí?
No, es broma. No, pero bueno. No, en fin, la verdad es que fue volver y rápidamente... Bueno, de hecho, volvimos a empezar a salir ya seriamente y al mes le pedí para casar.
¿Cómo?
Al mes. O sea, no esperamos
no
tiempo.
No con fecha, pero decir...
Yo me quiero casar contigo.
¿No?
De acuerdo, en el jardín de su... Tenía un pequeño jardincito con un patio y allá le dije, yo quiero ser... Formar una familia contigo, casarte, bla, 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 y toda aquella declaración preciosa que un hombre... una vez en la vida tiene que hacer, ¿no? Tener la experiencia, yo, pues así fue, y ella me dijo que sí, y pasaron 3 años y nos casamos.
3 años, por eso.
Yo estaba
estudiando la carrera,
ella también, en fin, en una época así.
¿De alguna manera lo oficializaste esto, de quererte casar con ella? ¿Algún anillo, alguna pedida a los padres?
Mucho más adelante.
Más adelante.
Ya en un año previo a la boda.
Sí,
quizás.
más o menos. Pero bueno, yo ya tuve el permiso de entrar en su casa, de ver a sus padres, de tener una relación normal, que ya la tenía antes, pero ya más, un poco más adulta, ya había pasado un tiempo, yo ya tenía 20, 21 años, tampoco es que seas un super hombre, pero...
Hay diferencia entre los 17 y los 21,
Bastante. De hecho, nosotros todo esto que te estamos explicando, nuestros hijos lo saben, y esta experiencia para nosotros también es un poco una manera de explicarles el noviazgo. O sea, el noviazgo hoy... tal como vemos, ¿eh? Es decir, tú lo ve cualquiera, está muy mal planteado en muchos momentos y mucha gente no sabe qué es un noviazgo ni para qué sirve, ¿no? Para nosotros fue un tiempo de conocernos y de discernimiento.
Y tanto.
Tal cual.
Porque, Sandra, Nacho destacaba que se quería casar contigo, te debió ver magnífica y perfecta, ¿no?
Sigo viendo,
¿eh? Ahora mes.
¿Tú qué viste, Nacho?
Uy.
Bueno, yo, pues, primero, la primera vez, con esa, amb aquella edad, hi ha una atracció física, ¿no? Primer, sempre... i del caràcter d'un noi segur de si mateix, simpàtic, extrovertit... Però, bueno, el que de veritat interessa, que és el seu cor i les seves inquietuds, pues, bueno, tot anava quadrant, no? Teníem les mateixes inquietuds. També a mi m'inquietava la manera... Clar, ell venia d'un entorn de l'obra, jo d'un entorn del camí, neocatecumenal... Uh-huh. I a mi, una de les coses que em preocupava i de la que estava oberta, perquè no... era de com viure la fe junts. Perquè jo tenia molt clar que la teníem que viure de la mateixa manera, no? Ja. I jo inclús estava oberta a altres opcions, no? Sempre dintre de l'Església, clar, però...
On us heu quedat, al final? A l'Opus o al Camino?
Al Camino, sí.
Que ha guanyat ella?
Bueno, no ha estat un guany, ha estat així, perquè també, te digo, en la segunda parte del noviado esta que hicimos, yo entre medio en esos 3 años pasé un tiempo de crisis bastante importante, personal, un poco existencial, ¿no? De hecho, un buen día a Dios le dije, oye, mira, no te conozco o no te entiendo, no entiendo mi vida, yo me dedico a mi éxito... como estudiante, a pasármelo bien, bla, 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 y voy a abandonarte. Me tomé unas vacaciones. Te lo digo así un poco, pero fue fue serio, ¿no?
Bueno, tiempo... una renuncia seria, ¿no?
Sí, dejé de asistir a cualquier tipo de liturgia, cualquier relación con la iglesia, de hecho con juicios interiores, con manías, tonterías, ¿no? Y fue a raíz, justamente, y ahí viene un poco la explicación a tu pregunta, ¿no? A raíz de esa segunda parte de noviazgo, donde yo estaba un poco como a cero, con un fondo que me había quedado de la historia con mi familia, de mis padres, etcétera, etcétera, pero estaba a cero. Y entonces, a raíz de ese segundo encuentro, ella me dijo, oye, yo te quiero pedir una cosa, por lo menos, como para mí es importante que tengamos una relación en todas las dimensiones y en la espiritual también, pues te voy a invitar a unas catequesis a ver si quieres venir. Y yo estaba a cero, estaba de vacaciones, como te he dicho, de Dios, estaba de vacaciones. Y yo, bueno, pues es verdad que el amor te hace decir sí a todo. Oye, pues lo que tú me digas, yo voy. No tengo nada que perder. Y la verdad es que la experiencia fue, no sé si decir espectacular o impresionante, ¿no? Porque a mí, escuchar aquellas catequesis en la parroquia de Santa Joaquina de Vedruna me tocaron el corazón muchísimo. Yo recuerdo alguna que estaba, la pasé llorando, porque yo estaba muy alejado, vamos a decir, muy empecatado, una vida muy pagana en aquel momento de mi vida, ¿no? Entonces, escuchar toda aquella síntesis de que Dios me amaba, de que yo no tenía que cambiar, de que me amaba gratuitamente, de que no le importaba mi manera de ser, que Él estaba, que había dado su vida por mí, que había vencido mis pecados, todo aquello a mí me todavía hoy diciéndotelo, me impresionaba, ¿no? Porque, digo, si es verdad, yo me apunto. Luego la verdad es que ha sido cierto, ¿no? Y entonces yo, de una manera muy natural, dije, oye, pues yo me apunto a esto, quiero hacer este camino, esta iniciación cristiana, y ahí sigo. Han pasado ya veintipico de años.
Aparte de la distancia que tuvisteis de no estar juntos, de no salir como novios, también hubo un momento, Sandra, si no me equivoco, que tú también te fuiste a otro país, sí. Perdiste completamente incluso la proximidad geográfica, ¿no?, con él.
Sí, que fue bien. Bueno, me fui un año a Estados Unidos.
¿En esos momentos de 3 años de separación? Vale.
Sí. El primer año, el siguiente año me fui.
Mi suegra lo envió lejos porque no quería que me encontrara, ¿eh?
No, no sé si realmente no, perquè vaig anar a aprendre l'anglès i tal, no sabia ben bé encara què volia estudiar, vaig acabar el COU i vaig fer un any a l'estranger, i que em va anar molt bé en tots els sentits, no? També per marcar distàncies, que era convenient.
Doncs us hem demanat unes cançons. He volgut que la primera sigui Throw the Barricades, de Spandau Ballet. Si us sembla, primer l'escoltem.
Molt bé.
Explico per què l'heu escollit. Vale.
Molt bé. Learned it off by heart, but now that's torn in two.
Si vols dir sí, si vols estar més guapa que mai, si vols el vestit de núvia amb el que sempre havia somiat, si vols els detalls més delicats i una qualitat indiscutible, si vols la perfecció en cada puntada, si vols que sigui el dia més important de la teva vida, si saps el que vols, és més fàcil trobar el que busques. Vine a descobrir-ho a Jesús Peiró, Provença 304 de Barcelona. Si ho vols, Jesús Peiró.
Estem parlant amb el Nacho i la Sandra, un matrimoni de quasi 21 anys de casats que han demanat aquesta cançó Through the Barricades de Spandau Ballet i ara m'ho he de justificar per què.
Esta canción tiene una historia muy bonita porque con esta canción yo le pedí para salir a Sandra la primera vez de nuestra primera parte de noviazgo. Has de situarte en mayo de 1987, concierto de Spandau Ballet en la Plaza de Toros de Barcelona. Entonces yo compramos estas entradas,
Unos amigos,
con
¿no?
unos amigos.
Ahí ves con amigos.
Sí,
con otra pareja o varios amigos. Sí. Y bueno, sonando esta canción, que era una canción que ya habíamos escuchado por la radio, que nos tocaba el feeling, ¿no? La cuerda interior, pues yo le pedí para salir, que esto es lo que se hacía antiguamente. Ahora esto no lo hace nadie, me parece, pero éramos clásicos.
¿Y cómo reaccionaste, Sandra?
Bueno, bien, muy bien. O sea, contenta, pero también asustada, ¿no? Porque yo pensaba, bueno, que ya de una manera natural ya estábamos saliendo, ¿no? Y entonces, pues oficializarlo, pues siempre como que... Sí. És un pas endavant important, no? Però no, molt bé, molt contenta, clar.
Molt. Nos trae muy buenos recuerdos. Desde cuando la ponen por la radio nos acordamos de aquel momento.
Home, és el que té la música, que boca records.
Clar.
Doncs en aquest primer entrevista amb el Nacho i la Sandra hem parlat de com es van conèixer, de la seva història prèvia a la boda. En el segon programa parlarem del seu casament. Deien que en sortir el mes ja volien casar-se. A veure tota aquesta preparació a la boda com va ser i parlarem també de la seva boda. Que ho podem avançar, perquè així jo crec que els oients també voldran escoltar-vos. On us vau casar?
En Roma.
Al Vaticà, al Vaticà.
És increïble. Primera persona que ho conec que es casa al Vaticà de Roma.
Sí, sí, sí.
Bueno, tiene su historia y su porqué.
Nacho, Sandra, fins la propera.
Molt bé, gràcies, Borja.
La reflexió.
Quina imatge ens donen els mitjans de comunicació de l'amor? Estareu d'acord amb mi en què ens ofereixen una imatge distorsionada. Segons explica Manuel Cruz, catedràtic de Filosofia Contemporània a la Universitat de Barcelona, la imatge de la realitat amorosa que ens presenten els mitjans de comunicació és sempre una imatge distorsionada, però és la de l'amor i la de la vida en general. Diu Manuel Cruz, que a més és autor del llibre Amo, después existo, els filòsofs i l'amor. Afegeix que vivim en una època amb una quantitat de patologies, no només en l'àmbit de parella, que tenen a veure amb aquesta distorsió, amb el fet que la representació i, per tant, el que un espera en l'amor, en la vida, en la feina, resulta que amb prou feines té res a veure amb el que constantment se'ns està dient que és la vida, l'amor o la feina. I és que ens podem anar ja als filòsofs antics, els més clàssics, que són Plató i Espinosa. Deia Plató que plantejava l'amor com una força que ens treu de nosaltres mateixos i ens projecta cap a una altra, mentre que Espinosa contemplava aquesta idea i afegia «Som éssers carencials i busquem fora allò que ens fa falta». Per això tenim una mena de consciència ancestral que alguna cosa ens va ser arrabassada, que un món originari érem éssers complets i en algun moment vam passar a ser incomplets. És el que diu el filòsof Espinosa. I, per tant, anem buscant completar allò que ens falta. Però tornem al filòsof Manuel Cruz, que diu que el discurs mediàtic predominant parla més de l'experiència amorosa que de la relació amb parella. Diu que aquesta última està basada en qüestió de l'actualitat des de bastants punts de vista. La societat de consum, segons el filòsof, seria l'explicació. En una societat en la que se'ns indueix constantment a sentir necessitats de fer coses, sentir necessitats de nous objectes, El model de persona que no necessita res perquè amb la mera presència de l'ésser estimat se sent feliç és un model disfuncional. Un model disfuncional és un model estrany, és un model que no encaixa dins d'aquest esquema del model de consum. I un altre tema que és molt habitual en les parelles és el compromís i com pot sorgir aquesta por a fer una promesa per tota la vida. I és que la por a ser ferit podria estar també darrere d'aquesta concepció de l'amor, d'un amor que implica compromís i que moltes vegades l'amor que ens ofereix des dels mitjans de comunicació no té aquest compromís. Expliquen que l'amor implica un sentiment d'obertura, d'obrir-se cap a la realitat de l'altre, de compartir. Sempre es diu que l'amor trenca les fronteres del jo. I clar, quan un trenca les fronteres d'un mateix, pot ser ferit. És el que defensa la Cristina Llagostera, que és psicòloga. I a més, també tenim una altra frase de Ramiro Calle sobre aquesta imatge que tenen els mitjans de comunicació, que ens ofereixen els mitjans de comunicació de l'amor. Què diu Ramiro Calle? Tota opció en aquesta vida i la de l'amor més és un risc. El que cal saber és que no hi ha una relació que sempre sigui deleitosa o plaent. A les relacions, moltes vegades, cal bregar. M'imagino que els que ja porteu anys de matrimoni estareu d'acord amb aquesta afirmació. De fet, hem parlat de filòsofs, hem parlat de persones més actuals, més filòsofs més d'avui dia, però hi ha molts especialistes que han teoritzat sobre les diferents fases per les quals transcorre l'amor en una relació llarga de parella. Diuen que després de la passió inicial vindria la seguretat, una seguretat que amb el temps pot derivar no sempre en monotonia i a vegades també en ruptura. Hi ha qui pensa, doncs, que aquest patró que diem de la passió inicial, després la seguretat i després la rutina, no és veritat, que, sinó que es trenca. Per exemple, tornem a la Cristina Llagostera, que és psicòloga. Diu que crec que no hi ha un itinerari fix, sinó que poden haver experiències múltiples, tant si parlem d'amor de parella com si fem referència a l'amistat fraternal o a l'amistat, simplement. La qüestió és que cadascú trobi aquest punt d'equilibri entre donar i rebre en el qual se senti satisfet. Avui la reflexió l'hem dirigida a la imatge que ens donen. Doncs estem parlant de la televisió, estem parlant de la ràdio, estem parlant, per què no, de YouTube, estem parlant dels videoclips, de com se'ns expliquen històries d'amor i desamor, on està molt present doncs, el desig, l'amor que és tot preciós, i com s'allunya moltes vegades amb l'amor que sentim, que experimentem, que tothom a la nostra vida hem vist que no és tan feliç i no és tan fàcil a vegades com se'ns presenta. Reflexió que avui volia compartir amb tots vosaltres. Aleluia, aleluia, aleluia,
aleluia. Temps de bodes, amb Borja de Maria.
Gràcies per ser-hi i fins la setmana que ve. Que sigueu molt feliços.
Temps de bodes, amb el patrocini de Jesús Peiró.
facebook.com/radioestelbcn i twitter.com/radioestel. Connecta amb tot el que t'agrada de la teva emissora. Connecta amb les últimes notícies, amb els continguts dels programes, amb els serveis especials, amb els concursos, amb les enquestes. I som per tu, i som perquè tu ho vols. Ràdio Estel al Facebook i al Twitter. Busca'ns i ho trobaràs tot.
La veritable novetat és la que Déu mateix misteriosament vol produir. La que ell inspira, la que ell provoca, la que ell orienta i acompanya de mil maneres.
Papa Francesc, la joia de l'Evangeli.